Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. És el primer programa de l'any 2023. D'entrada, doncs, bon any a tots els que ens escolten amb molta fidelitat cada dissabte, i saludem també i li desitgem molt bon any als analistes que fan possible, doncs, setmana a setmana que fem aquest programa. Per exemple, aquesta setmana, la Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda, què tal?
Germán González, del Mundo Catalunya. Bona tarda, Germán.
Bona tarda, bon any.
I Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos, benvingut.
Hola, bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte, el Converses, el primer convidat d'aquest any 2023, és el Nacho Martín Blanco, que és portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Nacho, molt bona tarda i benvingut, eh?
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Bon any, i aviam una cosa, estem a dia 7 de gener, han passat els Reis, i escolta, a títol personal, com s'han portat els Reis amb el Nacho Martín Blanco? Aviam.
Bé, raonablement,
sí?
no
em pots queixar,
no? No, la veritat és que no, per la bondat que he fet aquest any, sí. No han estat...
Has fet prou bondat, no?
Sí, sí, sí.
Han
sí,
estat
sí.
Generosos, no hi ha hagut carbó?
Home, una mica de carbó sempre, sempre es pot millorar.
Un clàssic,
però,
no?
Però bé, amb tots, cosetes, no? I bé, la veritat, molt bé, amb família, amb els nens, i gaudint uns dies magnífics.
Fantàstic. Això a nivell personal, a títol personal. A nivell polític, jo crec que els millors Reis per Ciutadans i pel Nacho Martín Blanco seria que ara que esteu ja en un període de campanya electoral, perquè el dia 9 i 10 hi ha primàries de Ciutadans i s'ha d'escollir, doncs, una nova direcció, o com anirà el partit de cara al futur, doncs guanyés la candidatura a la que Ciutadans Catalunya ha apostat, el Carrizosa, tu mateix, que és la candidatura d'Adrián Vázquez, de la senyora Guasch, veritat?
Exacte.
Enfront d'Edmund Doval, que és una altra candidatura, i una tercera candidatura formada per dos dirigents del partit, Marcos Morales i Laura Alves, que són de Madrid, no? Mm-hmm. Les eleccions el dia 9 i 10, previeu unes eleccions molt renyides aquell dia? La candidatura de Val és la que pot fer trontollar, en fi, la vostra, la de Adrián Vázquez i la senyora Guasch? O què?
Jo tinc la confiança que la nostra candidatura s'imposarà amb relativa facilitat, en el sentit que ja, diguem-ne, en el període de presentar els avals, la diferència entre els que vam obtenir nosaltres i els que va obtenir la candidatura de l'Edmundo Val, i per descomptat la tercera en discòrdia, doncs va ser notòria, va ser important. Ara bé, jo crec que en aquests processos sempre és important no caure en l'autocomplaença, no confiar-se i ser conscient de com estarà, diguem-ne, de complicat el fet de convèncer a una immensa majoria dels nostres afiliats, uh-huh. I per tant no podem menys tenir ni molt menys la contesa electoral i la resta de les candidatures. Jo crec que al final la nostra candidatura tindrà molt més suport que la resta, però és una esperança que s'ha de confirmar després. Clar. A les urnes.
Dies 9 i 10. I per què Ciutadans Catalunya ha optat per la candidatura d'Adrián Vázquez?
Doncs, entre altres coses, perquè considerem que és la candidatura que més ha apostat per la unitat del partit, que més ha apostat per acabar de bastir una candidatura a unitat, que més va insistir en la pretensió que hi hagués aquesta entesa entre el sector més procliu a Inés Arrimadas i el sector més procliu a Edmundo Val, però els nostres intents, el que vam intentar fins a l'últim moment, doncs va ser impossible aconseguir-ho, i va ser impossible precisament per la falta d'interès o per la falta de ganes de l'altra candidatura. Jo crec que això hauria de poder-se revertir després de les primàries. Clar. I després del procés de l'Assemblea, en tot cas, quan acabi definitivament aquest procés llarg que ha estat la refundació del partit, jo crec que seria interessant que aquesta unitat sí que s'esdevingués. No ho hem aconseguit ex ante, però aspirem a aconseguir-ho
després,
ex post.
No? Sí. Aviam, tantes diferències hi havia entre el que de la manera ideològica de pensar i de veure les coses d'Inés Arrimadas amb la d'Edmundo Val, perquè hagi estat impossible fer una candidatura més o menys conjunta per rellençar el partit, ho deies ara, anem a rellençar Ciutadans, no? Esteu en un moment delicat. Això no...
Jo crec que segurament hi hagi diferències, però tinc per mi que les diferències que hi pugui haver entre la manera de veure les coses, la cosmovisió de la candidatura que encapçala l'Adrián i la cosmovisió de la candidatura que encapçala Edmundo, no poden ser ni de bon tros diferències insalvables. I de fet, estic convençut que no ho són. Aquí jo crec que hi ha legítimes diferències o controvèrsies en la manera de veure com ha d'anar el partit a partir de del gener, a partir d'aquest mes, a partir de la renovació, de la refundació, quan acabi aquest procés, l'assemblea que tindrem el cap de setmana que ve, jo crec que és molt legítim que cadascú tingui una visió del partit, però no crec que les diferències hagin de ser ni molt menys insalvables. Hi ha alguns elements que fins i tot s'han ventilat públicament i han sortit en mitjans de comunicació, però insisteixo, jo crec que Ciutadans és un partit necessari, un partit que ha de precisament preservar aquest espai liberal de centre que té, i jo crec que encara moltes simpaties i molts adeptes al conjunt d'Espanya, i el que seria imprescindible és que aquest procés no fos especialment lesiu per la unitat del partit. A mi em preocupa especialment, moltes vegades hi ha el debat sobre la democràcia interna als partits, em preocupa enormement la fractura que pugui derivar-se d'un procés d'aquestes característiques en un partit polític. I crec que hem de conduir-nos tots amb prou responsabilitat com perquè les diferències i la fractura que és lògica i és normal i fins i tot és sana en un procés de primàries no acabi resultant perjudicial pel futur del partit. Per tant, aquí hi ha un dia després que gestionar, hem de gestionar un dia després que serà delicat en tot cas, i per tant la responsabilitat ha de prevaler per sobre de qualsevol altra consideració, tant en la candidatura nostra, la de l'Adrián Vázquez, l'encapçalada per l'Adrián Vázquez, com en la candidatura encapçalada per l'Edmond Dalal.
Molt bé, companys de taula, vinga, sí, podeu estirar-vos ja. Valero i Maria Jesús, va.
Jo volia preguntar-li sobre el lema o el nom de la candidatura, no? Renace tu partido. No? Comporta, per tant, que hi ha cendres i que hi ha un ave fènix. M'agradaria que parlés de les dues qüestions, no? Quines són les cendres de Ciutadans perquè tingui que reneixer, i quin és l'ave fènix, quines propostes diferents, per tant, de reneixença, no? Planteja aquesta candidatura amb el nom tan eloqüent com Renace tu partido.
Bé, jo crec que tots els lemes electorals i tots els noms de candidatures tenen un punt de, diguem-ne, de reclam publicitari. Per tant, renace tu partido, reneix la teva formació, reneix el teu partit, jo crec que té doncs elements de una voluntat, diguem-ne, d'il·lusionar, tornar a il·lusionar la nostra gent, de tornar a il·lusionar els nostres afiliats, i això és el que volem descriure. Jo no sóc gaire partidari, de tota manera, de parlar constantment de revolucions, de carregar-nos tot el que ha estat el partit fins ara. Al contrari, jo sóc molt defensor del llegat de l'Albert Rivera, molt defensor del llegat de la Inés Arrimadas, i crec que hem de reivindicar precisament la continuïtat com un valor en política. La continuïtat no és per definició un hàndicap en la política, al contrari, jo crec que la continuïtat és molt positiva i s'ha de mantenir tot allò que es pot mantenir per preservar els fonaments, per preservar la identitat d'un partit. Per tant, un renaixement, doncs jo crec que metafòricament no té per què representar, diguem-ne, la negació de tot l'anterior, al contrari, jo crec que alguns, si més no, jo si més no em sento molt orgullós de la trajectòria d'aquest partit, de la trajectòria del partit d'abans que jo hi entrés, i de la trajectòria del partit des del moment en què jo vaig entrar, que de fet va ser com a independent l'any 17 i em vaig afiliar l'any 19. Crec que en tot cas el que sí que, i ho comentava fa uns dies amb una de les...
La Maria Jesús Cañizares.
Jo crec
una
que una de les coses...
entrevista que Nica Global,
Sí. Gràcies.
T'ho agraeixo, Carlos. I certament ho comentava, és possible que el principal problema que hàgim tingut en els últims mesos a Ciutadans ha estat la melanconia, diguem-ne, aquesta nostàlgia constant que crec que hem de erradicar, o hem d'intentar mirar molt més endavant, mirar molt més al futur. Ciutadans és un partit que té la possibilitat de tornar a il·lusionar, per això el Renace, de tornar a il·lusionar una part de l'electorat. És evident que hi ha una part de l'electorat. Vam il·lusionar moltíssima gent, i quan tu il·lusiones molta gent, també és possible i també és fàcil que incorris en la possibilitat de desil·lusionar alguna gent, i aquesta gent que hagi quedat desil·lusionada o decebuda per decisions que hagin pres, per com hem comunicat, per moltes consideracions que afecten a la nostra, el nostre plantejament en el debat públic, doncs el nostre objectiu és recuperar-los, i per això volem reneixer, volem recuperar, volem tornar a il·lusionar.
María Jesús, ahora sí.
Yo quería saber si hay intención en vuestra candidatura de definir el partido de alguna manera. Quiero decir, en su momento se echó en cara a Albert Rivera de que se había nacido, Ciudadanos había nacido como un espacio socialdemócrata. Luego hubo una calificación explícita de que era un partido liberal. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Hay intención de definir eso o no? ¿O hay que dejar claro que Ciudadanos puede pactar tanto a la derecha como a la izquierda?
Es la clave de bóveda, el debate ideológico que se ha sustanciado en nuestro partido en los últimos años. Yo creo que es un debate que tiene mucho de nominalismo, María Jesús, porque el liberalismo es un movimiento lo suficientemente amplio como para poder dar cabida en su seno a visiones más liberal conservadoras y a visiones más liberal progresistas. El debate se pondrá sobre la mesa sin duda en la asamblea que tendremos el fin de semana que viene. Hay algunas enmiendas a la ponencia de valores que precisamente esa ponencia, yo he sido ponente de ella, y es una ponencia que yo creo que explica muy bien cuáles son los fundamentos del partido y cuáles son los orígenes. Sobre los orígenes de Ciudadanos se ha hablado mucho, María Jesús, como tú bien sabes. Yo ya en su momento, desde muy al principio, tuve relación con algunos de los fundadores y tengo amistad con algunos de ellos, como Ferran Totem, Francesc de Carreras, Arcadi Espada, Pons Puigdevall y otros, el mismo Xavier Pericay, muchos de los miembros fundacionales, muchos de los padres fundadores de Ciudadanos, y ese grupo era un grupo ya de por sí muy abigarrado. O sea, decir que Ciudadanos era un partido de origen socialdemócrata es... Insisto, yo no quiero repartir carnés de pureza bajo ningún concepto, porque habrá algún viejo del lugar que me diga sí, era un partido socialdemócrata. Yo tengo para mí que nunca fue un partido ni socialdemócrata ni un partido liberal conservador, fue un partido de vocación liberal. Y esa vocación liberal necesariamente da cabida, da cobijo a gente pues con sensibilidades más progresistas, sensibilidades más conservadoras, pero insisto, yo no me pararía en un debate que a mi juicio tiene mucho de nominalista. Y entonces, aunque el debate pueda tener su interés, creo que la definición de liberal es una definición correcta, amplia, y que debemos seguir reforzando ese espacio político que, insisto, creo que es lo suficientemente amplio como para que tenga visos de tener una fuerza electoral considerable próximamente.
Para Ciudadanos el año empieza con estas votaciones y no es un año cualquiera, es un año electoralmente muy intenso. Hay elecciones en mayo, elecciones generales se supone que a final de año. ¿Cómo puede afectar a la unidad del Partido Ciudadanos estas elecciones internas que tenéis la semana que viene? ¿Crees que les puede reforzar? ¿Crees que puede haber una afectación interna en el sentido de que salgan estas dos almas de Ciudadanos, por decirlo de alguna forma, que entren en pugna? Yo supongo que las elecciones siempre tienes vocación de unir, pero siempre hay alguien que pierde.
Bueno, yo creo que un proceso de primaria siempre tiene necesariamente el riesgo de la fractura, pero yo estoy convencido de que lo conjuraremos, y estoy convencido por una razón fundamental, que es la responsabilidad que han demostrado hasta ahora siempre tanto Adrián Vázquez, que encabeza esta lista, Inés Arrimadas, que la integra también, que la cierra, y el propio Edmundo Val. Yo creo que se han caracterizado precisamente por ser políticos responsables, por ser políticos razonables. No quiero citar demasiado la entrevista con María Jesús Cañizares, pero el otro día yo hablaba de lo importante que es recuperar la sobriedad en política, y creo que tanto Inés Arrimadas como Edmundo Val son políticos sobrios, y eso puede a veces dar lugar a que se les acuse de aburridos. Yo creo que es imprescindible en un momento político con una cantidad de estridencias, de alaracas, de gestualización, es imprescindible que haya políticos sobrios, políticos responsables, y creo que tanto Inés Arrimadas como Adrián Vázquez y también Edmundo Val son políticos responsables, y yo creo que con políticos responsables y no imprevisibles en el peor de los sentidos, pues eso será posible salir con bien de la asamblea, de las primarias y de este proceso de refundación, para efectivamente ya encararnos a las elecciones de mayo, a las elecciones municipales de mayo, que van a ser determinantes para muchas formaciones políticas, pero que duda cabe también para la nuestra. Y por eso yo tengo la esperanza de que salgamos bien, insisto, por lo fiable, por lo confiable de los líderes de las dos candidaturas.
¿Y crees que esta sobriedad es el valor que puede abanderar Ciudadanos de cara a estos comicios?
Pues uno de ellos, Germán, sin duda uno de ellos, porque vivimos en un momento, está muy manido el argumento de que vivimos en el momento un populista, pero es evidente que seguimos viviendo en un momento en el que las formaciones populistas tienen un gran peso. Cuando vemos a dirigentes del Partido de los Socialistas, como el señor Sicilia, diputado a Cortes por el Partido Socialista, diciendo que la derecha ya dio un golpe en el 81, apelando al golpe de Estado de Tejero, y ahora lo intentan los jueces en su día con pistolas y ahora con togas. Todo ese debate de criminalizar a los jueces, de poner en la diana a los jueces, es peligrosísimo. Y eso forma parte de un momentum populista que efectivamente afecta a nuestro país como afecta a otros y que a mí me preocupa enormemente. Y yo creo que la sobriedad, la contención, la capacidad de hacer argumentos mínimamente complejos, de reconocer una parte de los argumentos, la razón que pueda tener tu adversario a pesar de que tú no estés de acuerdo con él, esa capacidad de dialogar, de respetar el pluralismo, de respetar la libertad, de respetar que una sociedad abierta ha de ser necesariamente compleja y diversa, pues yo creo que se articula con valores, entre otros, como el de la sobriedad. Y efectivamente yo creo que debemos ser capaces de hacer de la sobriedad una bandera y huir de los radicalismos, de los extremos, de la polarización gratuita. Oye, se puede defender ideas con absoluta contundencia sin necesidad de insultar al adversario, sin necesidad de inventar cosas, sin necesidad de dramatizar y de extremar las posiciones, porque lo único que se consigue con eso es polarizar la sociedad aún más de lo que ya lo está y caer en un guerracivilismo que me parece ciertamente preocupante.
Y crear crispación, que eso también es preocupante.
Dale, también digas. Los partidos políticos como organizaciones han perdido controles y equilibrios internos. El caso más evidente es el del PSOE, en favor de un caudillismo. Hasta probablemente la época de Felipe González como presidente del gobierno de España y del PSOE, tenía una ejecutiva, la ejecutiva pequeña más la federal, que ahí había toda una serie de baronías, equilibrios, controles, había que pactar, etcétera. Y hoy en día hay un caudillismo absoluto en todos los partidos. La pregunta es hacia la bicefalía, ¿no?, de Ciudadanos, que un concepto que estáis de acuerdo todos los dijéramos el mundo Valls y la candidatura en la que tú encuentras, Adrián Vázquez, bueno, está como representante de Cataluña, está nuestro invitado en ella, ¿no? Y esto es un elemento en común. Me gustaría que hablaras sobre esos contrapesos y luego el hecho, que es el hecho diferencial de la tercera candidatura en discordia, sobre si los cargos institucionales pueden ser cargos orgánicos dentro del partido. Me gustaría que desarrollaras las dos ideas, por favor.
Pues efectivamente en todos los partidos ha habido siempre una tensión entre lo institucional y lo orgánico. Yo creo que la propuesta que hacemos desde nuestra candidatura, que me atrevo a decir que no es compartida por la candidatura de Edmundo Val, el modelo bicéfalo, esa diferenciación entre lo orgánico y lo político, yo creo que ese modelo es un modelo interesante, habida cuenta pues de lo que decías antes. Seguramente el exceso de personalismo es un mal que aqueja nuestro sistema político en general. Yo francamente nunca he visto pulsiones cesaristas ni pulsiones autoritarias en mi partido. Sinceramente conozco desde hace muchos años a Inés Arrimadas, que sigue siendo la presidenta de nuestro partido, y no le he visto pulsiones cesaristas. No voy a decir una cosa que no pienso. No, a mí algunos dicen, no, tenemos que dejar atrás el cesarismo. Yo no acabo de ver que nosotros hayamos sido un partido especialmente cesarista, pero en todo caso se plantea esto precisamente para conjurar ese mal y la idea de que haya una dirección política separada de la dirección orgánica, a mí me parece una idea feliz y me parece una idea que nos puede permitir seguramente pues que quienes tengan cargos institucionales estén mucho más centrados, ¿no?, en este caso la presidenta del partido o el presidente del partido esté mucho más centrado en la cuestión orgánica, y quienes tengan, ostenten la representación política, estén más centrados en la cuestión política. Me parece una buena fórmula, que desde luego no es bálsamo de fierabrás, no vamos a creernos que esto va a ser, digamos, lo que nos va a permitir tener un resultado electoral extraordinario, pero sí que creo que en el momento en el que vivimos, y cuando ha habido además quejas de ese supuesto cesarismo, pues yo creo que está bien que tratemos de innovar con una fórmula que pueda acabar resultando rentable para nuestros intereses electorales, que de eso se trata.
Parlem de política catalana, del Parlament. Veu el senyor Aragonès capaç d'acabar la legislatura? Ho dic perquè, tot i que pugui aprovar pressupostos, si al final hi ha una entesa amb el PSC i amb Junts o amb el que sigui, clar, 33 diputats és una minoria, és una majoria molt esquàlida, vull dir, no podrà aprovar gaires coses. El veu capaç d'arribar al final de la legislatura, el senyor Aragonès?
Sembla que és la seva voluntat.
Jo crec que les ganes no li deuen faltar.
Realment difícil.
És capaç o no és capaç?
Ha perdut diverses votacions ja al Parlament en els últims mesos, i això doncs serà una constant des d'ara fins al final de la legislatura, sigui precipitat, sigui avançat o acabi esgotant la legislatura. Però en tot cas, la seva feblesa jo crec que impossibilita una acció de govern fluida, una acció de govern que sigui mínimament fàcil per tirar endavant el seu projecte polític, la qual cosa tampoc no tinc clar que sigui dolenta, abans al contrari, perquè no crec que un govern d'Esquerra Republicana més fort que el que té actualment fos positiu. El problema i el drama per Catalunya és no tenir tampoc una oposició, un primer partit de l'oposició que sigui prou consistent i prou contundent en la defensa dels interessos materials de Catalunya i a la defensa dels interessos generals del conjunt d'Espanya. Crec que el Partit dels Socialistes ha fet una oposició, o està fent una oposició excessivament condescendent, excessivament concessiva, i és el que sempre ha fet el Partit dels Socialistes. Per tant, el drama de Catalunya és que no té govern i no té oposició, no té cap de les dues coses, i jo crec que això doncs suposa una paràlisi a la política catalana que ens conduirà tard o d'hora a unes eleccions, i que espero que aquelles eleccions suposin un canvi definitiu a la nostra comunitat, perquè insisteixo, continuem sent una comunitat autònoma que perd empreses, que perd capacitat econòmica, que perd pes relatiu en l'economia espanyola, i això lògicament té uns costos per la vida dels ciutadans de Catalunya, té uns costos per la vida quotidiana als catalans. La continuïtat dels partits independentistes al govern de la Generalitat, amb una oposició tan condescendent, tan complaent com la del Partit dels Socialistes, és un drama per Catalunya.
Volviendo a las primarias, el tercer candidato hacía una reflexión que, más allá de quien lo dice, que Cataluña no debería protagonizar tanto el discurso, la estrategia o las dinámicas de Ciudadanos. ¿Eso estás de acuerdo o todavía es muy reciente, digamos, el desafío que hubo independentista en 2017? ¿Todavía todo el conjunto español viene lastrado por aquellos sucesos?
A ver, lo que no podemos negar es la evidencia. La evidencia es que la llamada cuestión catalana o el problema catalán es, en la práctica, la cuestión española por antonomasia o el problema español por antonomasia. Por tanto, queramos o no nosotros, el debate público gira en torno a la cuestión catalana desde hace mucho tiempo, con sus vaivenes, con sus momentos más álgidos y más tranquilos, pero la cuestión catalana es siempre un vector fundamental de la vida pública española. Así que nosotros, la verdad, ojalá tuviéramos capacidad para determinar la agenda pública, pero yo creo que Ciudadanos lo que tiene que hacer es seguir siendo el valladar contra el nacionalismo, seguir siendo los adalides del liberalismo en Cataluña y en el conjunto de España, y eso pasa necesariamente por conjurar y por luchar, por combatir una de las principales amenazas que tiene nuestro país, que es el nacionalismo y el populismo. Y lo es, por desgracia, en España desde hace muchos años. Seguramente podríamos remontarnos al periodo republicano y decir que uno de los grandes problemas de España ha sido siempre la cuestión catalana. Creo que fue precisamente Francesc Cambó quien dijo que la cuestión catalana no era tal, sino que era la cuestión española. Y efectivamente, yo creo que eso es así. Por tanto, por más que queramos, vamos a tener que seguir hablando de la cuestión catalana. Y, por cierto, desde Ciudadanos nosotros insistiremos siempre en que es perfectamente posible reivindicar nuestra catalanidad sin renunciar a ella y apostar por un proyecto colectivo español, por lealtad con el resto de nuestros conciudadanos de otras comunidades, y eso no obsta para que también pues, queramos, lógicamente, como no puede ser de otra manera, como cualquier asturiano, cualquier madrileño, cualquier castellano leonés, queramos una Cataluña próspera, una Cataluña abierta, una Cataluña rica, una Cataluña que vuelva a ser motor de España. Es que muchas veces en el debate público catalán se confunden términos. A mí me hace mucha gracia cuando pretenden decir que Ciudadanos es un partido anticatalán. No, ser anticatalán es renunciar o rechazar el español como lengua. Ser anticatalán es renunciar al liderazgo de Cataluña en el conjunto de España, que es nuestro espacio natural. Ser anticatalán es menospreciar a los catalanes que se sienten españoles. Todo eso es ser anticatalán. Y nosotros precisamente combatimos todo eso. Por tanto, desde ese punto de vista, seguramente seamos los más completamente catalanes del espacio político. Precisamente por eso. A mí me dicen a veces, no, es que tú alternas el catalán y el castellano en el Parlamento de Cataluña. Claro, eso es precisamente defender, la normalidad de Cataluña. Eso es hacer normal en las instituciones lo que es normal en la calle. Pero algunos eso no lo entienden así. Por tanto, yo creo que de lo que se trata es precisamente de dar respuesta a los problemas que se van suscitando en el debate público, y uno de ellos es ese.
La qüestió catalana, la qüestió catalana, que hem deixat ja la desjudicialització, que sembla que està aparcada ja, ja ho han arreglat els d'Esquerra i el senyor Sánchez. Ara anem ja cap al referèndum d'autodeterminació. Veu vostè, a l'acabar aquesta legislatura de Pedro Sánchez, que al final acabarà cedint i hi haurà, jo no sé si referèndum d'autodeterminació, consulta, no sé què, però alguna cosa hi haurà aquí.
Jo, per desgràcia, Carlos, t'he de dir que sí, que efectivament...
I les declaracions de la nova magistrada del Tribunal Constitucional, la senyora Segoviano, que va dir que, bueno...
Diferenciant una cosa de l'altra...
Parlem-ne del tema,
Jo m'agradaria dir una cosa tant del primer que em deies com d'allò segon. El primer de tot, a mi em preocupa que efectivament veig el president del govern d'Espanya capaç d'articular un referèndum, no admetem, diguem-ne, ni subterfugis, un referèndum en la línia... Doncs, fa uns dies llegia l'article del José García Domínguez en un diari digital en què deia que anàvem cap a un referèndum semblant al, diguem-ne, en la línia del pacte fiscal que en el seu moment exigia el senyor Artur Mas. I jo crec que efectivament això és una possibilitat probable, i a mi em preocupa enormement. Al final, aquesta voluntat de cedir constantment amb els nacionalistes, l'única cosa que porta és a postergar uns anys l'embat definitiu, que és el que els nacionalistes volen. S'ha de combatre. Hi ha d'haver una política d'estat, una política d'àmbit nacional que posi per davant de tot, per davant de moltes coses, l'amenaça a la integritat territorial del país. I això és el que precisament no podem esperar del govern de Sánchez. I el govern de Sánchez el que fa és tot el contrari. És continuar alimentant aquest monstre al nacionalisme, concedint primer uns indults, després una rebaixa dels delictes o la derogació del delicte de sedició i la rebaixa del delicte de malversació, tot un seguit d'exigències dels nacionalistes, que al final el senyor Sánchez el que diu és que mentre jo governi, aquí no tornarà a haver una declaració unilateral d'independència, no hi tornarà a passar el que va passar l'any 17, ja, però és que és un xantatge enorme pel conjunt dels ciutadans espanyols, perquè en el moment en què tu deixis de governar, senyor Sánchez, hauràs posat les bases perquè els independentistes ho tinguin molt més fàcil per aconseguir els seus objectius. Per tant, tu estàs bàsicament permetent o posant... Una pista d'aterratge que és funesta pels interessos del conjunt d'Espanya. Per tant, sí que el veig capaç de fer el que seria un referèndum de secessió o una mena de referèndum de secessió, perquè ja ha fet el que ha fet amb els indults, ha fet el que ha fet amb els delictes de sedició i malversació, cosa que fins fa 4 dies ens semblava absolutament inversemblant. I al final ho ha acabat fent. Jo crec que no té límits en la seva voluntat de poder.
I el tema de la magistrada, la nova magistrada del TC, que deia que, bueno, que el tema del referèndum d'autodeterminació se'n pot parlar, no?
Jo crec
s'ha
que
de debatre.
A mi, fixa't,
no
em sento molt còmode qüestionant magistrats del TC, ni molt menys de jutges.
No, però clar, si aquesta magistrada era suau.
Suposadament era la que tenia una visió, com diuen els mitjans, més conservadora.
Més constitucionalista.
Més constitucionalista. Deien conservadora i que el sector conservador l'havia proposat, diguem-ne, i no havia generat especial recança en el sector progressista. Tot aquell llenguatge a mi em costa d'admetre o d'assumir, però sí que és veritat que, home, jo el que tinc claríssim és que sobre el dret d'autodeterminació poques coses es poden estudiar. Aquí hi ha resolucions de l'ONU que són claríssimes. La 2625 i la 1514 de l'Assemblea General de Nacions Unides diuen clarament quins són els supòsits en els quals es pot exercir el dret d'autodeterminació. Un, opressió colonial. Dos, ocupació militar. I tres, en tot cas, en última instància, vulneració sistemàtica dels drets fonamentals, dels drets humans d'una part de la ciutadania pel fet de formar part d'una ètnia, una minoria ètnica en l'àmbit d'un país. Caram, si algú pretén que això és aplicable al cas català, és un indocumentat com una casa de pagès, ni més ni menys. Per tant, diguem les coses com són. Jo espero raonaments molt més complexos de responsables polítics i també, quan s'hagin de manifestar sobre aquesta qüestió, que ho facin amb contundència també dels magistrats del Tribunal Constitucional, per què no dir-ho? Perquè, insisteixo, ni el dret intern d'Espanya, però no d'Espanya, de qualsevol estat democràtic del món, reconeix el dret a autodeterminació de les seves parts integrants, ni el dret internacional reconeix de cap de les maneres un dret a autodeterminació de regions d'estats democràtics de dret com Espanya, Itàlia, França, Alemanya, Regne Unit i altres països que són homologables al nostre. Per tant, una mica més de consistència en les valoracions públiques que fem.
Por estas concesiones, claro, usted de el gobierno de Sánchez de Esquerra, ¿cree que actualmente el Estado está más debilitado en Cataluña que en 2017?
Sin duda, Germán, sin duda. El Estado está mucho más débil ahora que en el año 17 porque se han laminado instituciones fundamentales como precisamente el Tribunal Constitucional, que ha sido, no lo olvidemos, uno de los principales diques de contención contra los excesos del nacionalismo desde el principio, desde la primera declaración del Parlamento de Cataluña en enero del 2013, hace ahora mismo 10 años, ni más ni menos, cuando se empezaron a hablar del Parlamento de Cataluña como sujeto político y jurídico soberano, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de esos pasos parlamentarios, políticos e institucionales que se ha dado desde el nacionalismo en Cataluña, los ha ido frenando el Tribunal Constitucional, por cierto, después avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diversas ocasiones, que recordad que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho en más de una ocasión que paralizar los plenos en los que Puigdemont pretendía proclamar la independencia de Cataluña fue una necesidad, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una necesidad perentoria y absolutamente necesaria en ese contexto. Por tanto, yo creo que el papel del Tribunal Constitucional es fundamental y, por desgracia, el Gobierno de España está atacando la legitimidad de las instituciones, tanto del Tribunal Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial. Se está debilitando profundamente las defensas que tiene una democracia para enfrentarse a sus enemigos, porque no se les puede llamar de otra manera. Aquellos que quieren liquidar el Estado democrático de derecho y quieren subvertir el orden constitucional son, efectivamente, enemigos del Estado de derecho.
Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Estats Gran Marina al Walter Center de Barcelona. És el primer programa d'aquest any 2023 amb la Mercedes Cañizares, Germán González, el Juan Carlos Valero i avui com a convidat el Nacho Martín Blanco, que és el portaveu de Ciutadans del Parlament de Catalunya. Del Parlament li vull parlar. En un any només s'han aprovat 13 lleis al Parlament. És poquíssim, no?, el balanç que s'ha fet al Parlament. I una de les lleis que s'ha aprovat és la reforma de la llei de política lingüística, per encara, jo diria que marginar, recuna més el castellà a les escoles catalanes. Dins d'aquesta reforma de la llei de política lingüística hi va haver el vot a favor del PSC, del senyor Salvador Illa. Jo no sé si li va sorprendre a vostè que el PSC fes costat als independentistes en un tema tan sensible per a tots com és el tema de marginar el castellà, la llengua comuna de tots, a les escoles catalanes.
Sorprendre'm no, en absolut. No. Decebre'm sí. Decebre'm sí, perquè jo continuo pensant que el Partit dels Socialistes de Catalunya hauria de ser, tot i que no ho ha estat mai, hauria de ser un partit estratègic pel manteniment de la unitat d'Espanya a Catalunya. És imprescindible que hi hagi un partit socialista compromès amb la unitat, compromès amb la Constitució i compromès amb la solidaritat amb la resta dels espanyols. I, òbviament, la manera de fer dels socialistes durant aquests 40 anys de democràcia ha anat, en la majoria dels casos, tot el contrari del que s'espera d'un partit que hauria de ser estratègic per a aquesta unitat d'Espanya. Dit això, unitat constitucional d'Espanya i, per cert, també igualtat i llibertat del conjunt dels ciutadans espanyols. Dit això, la política lingüística de la Generalitat, sempre amb el Partit dels Socialistes al capdavant, també ha estat una política absolutament discriminatòria amb els castellanoparlants, i no només amb els castellanoparlants, també amb els catalanoparlants, que també tenen dret a escolaritzar els seus fills en castellà o en català o en castellà, en català i en castellà, que és el que desitgem, jo crec, que la majoria dels ciutadans de Catalunya. Per tant, el Partit dels Socialistes va contra els interessos de la majoria dels ciutadans de Catalunya quan avala aquesta política lingüística, i és el més entusiàstic defensor d'aquesta mal anomenada immersió lingüística, que el que fa és perdre o fer perdre oportunitats als alumnes catalans. Jo realment crec que és absolutament lamentable que el Partit dels Socialistes s'assumi a aquesta mena d'iniciatives. I, per cert, ara fa poc hi ha hagut una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què ja no es diu que el 25% de les hores lectives ha de ser en castellà, sinó que hi ha d'haver com a mínim una assignatura no lingüística en castellà. I aquest és un canvi substancial. Per què? Perquè un dels arguments que fan servir els nacionalistes, i en aquest sentit, i només en aquest sentit, també el Partit dels Socialistes que fa és l'equivalent funcional a un partit nacionalista, insisteixo en aquesta qüestió, un dels arguments que fan servir és que això no va a percentatges. I com que no va a percentatges, nosaltres fem una llei que ens saltem tot el que és la jurisprudència del Tribunal Constitucional, que diu que el castellà ha de ser també llengua vehicular, i fem una llei, la fan junts, tots els partits nacionalistes, comuns i Partit Socialista inclosos, i el que diuen és que els tribunals no poden dictar quin ha de ser el percentatge d'assignatures en castellà. Doncs bé, aquesta assignatura, aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aconseguida amb l'esforç de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, i en definitiva, jo crec que aquí s'ha de posar en valor la figura d'Ana Losada, una dona, una lluitadora, una valenta.
Pepe Domingo també.
I Pepe Domingo, efectivament, Impulso Ciudadano, Pepe Domingo, Ana Losada, i tot el conjunt de persones que estan compromeses amb la defensa del bilingüisme a Catalunya, que han aconseguit aquesta sentència del TCJC, que és, diguem-ne, molt revolucionari en aquest sentit, perquè ara en aquesta conjuntura, si realment volen ser fidels a la seva lògica perversa, independentistes i socialistes, el que han de fer és tornar a fer un altre bunyol legislatiu com el que van fer amb l'anterior, i tornar a bandejar la jurisprudència dels tribunals, i en aquest cas, o la doctrina, en aquest cas dels tribunals. Però en tot cas, insisteixo, el que no és normal és que en una societat bilingüe els partits que governen Catalunya, nacionalistes i socialistes, insisteixin a discriminar d'aquesta manera la llengua majoritària dels ciutadans de Catalunya, que és el castellà. Perjudiquen sobremanera els nostres fills, els nostres alumnes, i en definitiva perjudiquen les seves oportunitats.
Valero, vinga.
Sí, és vostè partidari de reformar la llei electoral, o sigui, de canviar la llei electoral, perquè, per exemple, un partit que UPyD, no?, va aconseguir 1 milió de vots a Espanya i va ser insignificant el seu pes polític directe, no? El mateix passa amb els nacionalismes, no? Tots junts no arriben a aquestes quantitats, no? O almenys els catalans, no? I tenen un pes absolutament determinant ara en el recolzament parlamentari del govern de coalició PSOE Unidas Podemos. Vostè creu que l'actual llei s'ha de reformar, de ser una llei més representativa d'un ciutadà, un vot?
Sens dubte. Nosaltres des de Ciutadans sempre hem estat partidaris de canviar la llei electoral, però sobretot hi ha una qüestió de perspectiva. Quan es va fer la llei electoral actual a Espanya, es va fer donant per descomptada la lleialtat institucional, donant per descomptada la lleialtat de tots els actors que tenien en aquell moment representació parlamentària, inclòs el nacionalisme dit aleshores moderat, tot i que per mi és una cosa, diguem-ne, una mica contradictòria, però en tot cas es va acceptar o es va assumir que hi havia una lleialtat institucional de tots, i es va dir, caram, com que tenim un sistema proporcional, doncs el que hem de fer és introduir algunes correccions a aquest sistema proporcional per sobrerepresentar els territoris menys poblats, etc, etc. Això ha donat uns resultats perversos a Espanya i concretament a Catalunya, i un dels resultats perversos és que el vot d'un ciutadà de Barcelona val la meitat, pràcticament la meitat, que el vot d'un ciutadà de Lleida o de Girona, la qual cosa és absolutament aberrant, perquè, clar, si hi hagués lleialtat institucional, jo no tindria cap problema a continuar sent, diguem-ne, estant infrarrepresentat en relació amb un ciutadà, amb un conciutadà meu de Girona i de Lleida. Però com els partits polítics que tenen majoria al Parlament de Catalunya tenen aquesta falta de lleialtat institucional, a la pràctica el que suposa això és una absoluta entrega als partits nacionalistes, i per tant sí, Espanya ha de posar com a prioritat el fet de limitar en la mesura del possible aquestes distorsions que ha generat un sistema pervers, un sistema pervers que es va fonamentar amb la base d'aquesta lleialtat que suposadament tenien tots els actors, però que a la pràctica s'ha demostrat que no la tenen. Per tant, és imprescindible que la pròxima legislatura a Espanya, el nostre país, aconsegueixi tenir una llei electoral molt més proporcional i que s'acosti molt més, com tu bé deies, Juan Carlos, a aquest principi d'un ciutadà un vot, el principi democràtic del qual tant se'n parla. Doncs efectivament, principi democràtic, acostem-nos cada vegada més al principi d'un ciutadà un vot, perquè s'ha demostrat, insisteixo, que l'actual llei electoral té efectes perversos per la vida política del nostre país.
Molt bé, més?
Barcelona? Jo,
a Barcelona, exactament.
Barcelona.
Està hecho unos zorros, Ciutadans de Barcelona, o què?
Sí, entonces, dicho
hombre,
esto...
Hombre, hemos estado mejor en alguna ocasión, ¿para qué nos vamos a engañar?
Va, Cañizares, ¿cómo lo arreglan eso?
Con Ana Grau como cabeza de lista, eso está confirmado, el partido apuesta por ella.
A ver, confirmado no puede estar, porque vamos a hacer unas primarias que serán, si no recuerdo mal, entre el 23 de enero y el 19 de febrero, y por tanto, eso lo tendrán que decidir los afiliados de Barcelona. Si a mí se me pregunta mi opinión como secretario de comunicación, como miembro de la dirección autonómica, como portavoz parlamentario, a mí Ana Grau me parecería una magnífica candidata de Ciudadanos y te diré más, una magnífica alcaldesa de Barcelona, porque Ana Grau representa la antítesis de lo que es Ada Colau. Ada Colau es una política populista entregada al nacionalismo de forma abierta. Ella dijo en su día que había votado sí el butifarrendum del año 14. Y por tanto, yo creo que no cabe duda de que Ada Colau es una política que ha hecho, pues eso, del populismo y de la entrega al nacionalismo su seña de identidad. Y Ana Grau es todo lo contrario. Ana Grau es una política catalana, inequívocamente española, de cultura y lengua familiares catalana, que domina ambos idiomas y cultiva el bilingüismo como pocos en el Parlamento de Cataluña. Sus intervenciones son realmente extraordinarias.
Periodista.
Y es una mujer inteligente, abierta, moderna. Yo creo que si me preguntasen si Ana Grau es una buena candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Barcelona, les diría que sí y les diría más. Les diría, es sobre todo una magnífica candidata a la alcaldía de Barcelona.
Y viajada, porque también estuvo.
Y muy viajada,
estuvo
efectivamente
corresponsal de ABC. Una temporada, sí.
Sí.
Más allá de Barcelona, ¿las perspectivas de Ciudadanos en el resto de Cataluña y municipios?
Pues las perspectivas son, o la esperanza, cuando menos, Germán, la esperanza es conseguir un resultado que nos permita mantener la representación que tenemos actualmente. Yo creo que hay municipios en donde vamos a tenerlo relativamente fácil, me parece un poco pretencioso decirlo así, pero que lo vamos a... es más que posible, y hay otros lugares donde lo vamos a tener más complicado. Pero yo tengo compañeros, y he tenido la oportunidad durante estos últimos 6 meses de presentar compañeros en municipios de Cataluña de lo más diversos, tanto en Girona como en Tarragona, como en Lleida, como también en la provincia de Barcelona, y he podido constatar hasta qué punto los vecinos de sus respectivos municipios valoran muy positivamente el trabajo que han hecho nuestros compañeros en las instituciones, y eso yo creo que al final va a tener un reflejo en las elecciones municipales que se nos echan encima ya en el mes de mayo.
Nacho, ¿por qué no ha sido posible una candidatura conjunta en Barcelona de todo el constitucionalismo? Porque al final cada uno por su lado, y espero que no, pero os podéis quedar todos fuera.
Espero que no.
Tots plegats.
Doncs potser sí i potser no.
I per què no ha estat possible?
Jo crec que la nostra voluntat d'entesa amb els partits, amb la resta dels partits constitucionalistes, sempre ha estat absolutament inequívoca. Sí que és veritat que en l'actual conjuntura, doncs nosaltres i la resta dels partits constitucionalistes, ha estat una cosa que no ha estat, diguem-ne, unívoca ni unilateral, sinó que jo crec que tots els partits hem convingut que en aquesta contesa, doncs, havíem d'anar en solitari, cadascú amb les seves sigles i cadascú amb el seu programa polític, perquè és veritat que hi ha diferències, no insalvables, sens dubte, però hi ha diferències entre el que representa l'espai polític de Ciutadans, el que representa l'espai polític del Partit Popular, el que representa l'espai polític de Vox i el que representa l'espai polític del PSC. Jo aquí i vull ser, diguem-ne, concessiu i no excloure ningú de...
T'has oblidat de valents.
I valents, sí, tots els partits. Deia els que tenen representació parlamentària i en aquest cas, doncs, jo crec que aconseguirem tots, espero que entrem tots i que aconseguim fer fora a l'actual
ho desitgem,
equip de govern.
Ho desitgem, tots plegats. Els barcelonins també desitgen un canvi, eh?
Jo crec
li fa
que
falta
sí,
Barcelona.
Sens dubte. Sí, sí, sí.
Nacho Martín Blanco, moltíssimes gràcies. Moltíssima sort a les primàries que estan aquí mateix i també moltíssima sort a Ciutadans de cara a les municipals. Eh? A
moltíssimes gràcies, Carlos.
Maria Jesús Cañizares, gràcies, eh? Gràcies. Germán, Valero, moltíssimes gràcies també. Tornem la setmana que ve, converses, Cadena Cope Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i bon cap de setmana. Adéu-siau.